91.2.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Un esquiador mort aquest dilluns a la pista Bet del sector Soldeu de Gran Valira, Andorra, a causa de les greus lesions internes que ha patit per un accident als voltants de la una del migdia. L'home ha estat traslladat ràpidament a la base de l'estació, on els professionals sanitaris no han pogut fer res per recuperar-lo i salvar-li la vida. La víctima es trobava a les pistes amb la seva dona, encara que en el moment del succés anava sol. Més temes a nivell de territori, 226 donacions. Aquest és el resultat de la setena marató de donació de sang de Tordera, al Maresme, que es va dur a terme el passat divendres. L'activitat va comptar amb el suport del cos de bombers del municipi per animar la donació. Ens informen des de Ràdio Tordera, en Lluís Sabater.
Un any més, el pavelló dels Països Catalans de Tordera va acollir la marató de donació de sang i enguany també s'ha ampliat el nombre de donacions respecte a l'any anterior, 266. Enguany s'intenta fer difusió dels grups sanguinis perquè només el 40% de la població sap quin és el seu. Així ho explicava el coordinador de les maratons de sang a Catalunya, Josep Maria Planellas.
El que ens consta que és més nombrós és el zero negatiu, que està al voltant del 70% dels donants que tenim, i el que menys seria l'AB positiu, i bueno, una mica doncs és aquestes les dades que tenim, tot i que el negatiu és el que és vàlid per tothom i els altres doncs cadascú té les seves coses.
A banda, Sang i Teixits organitza la marató de donants de sang al municipi conjuntament amb l'Ajuntament, l'Associació de Donants del Maresme i enguany també el cos de bombers van col·laborar en la jornada.
I l'Ajuntament d'Olèrdola fa una crida a conèixer les escoles del municipi abans de la preinscripció per al curs. Ens informen des de Canal 20 Olèrdola, Raimon de Cara.
A partir d'aquest divendres 29 de març i fins al proper dimarts 9 d'abril restarà obert el període de preinscripció a educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria, amb l'objectiu d'animar les famílies a conèixer l'oferta educativa del municipi abans de prendre la decisió. El regidor d'ensenyament de l'Ajuntament d'Olèrdola, Pere Sadurní, ha adreçat una carta a cada llar on hi ha un infant a l'Olèrdola que aquest 2019 fa 3 anys i comenci al setembre a P3. En la carta recorda que les famílies es poden dirigir a l'escola Roser Montaner de Sant Pere Molanta i l'escola Circell de Moja per sol·licitar informació o demanar una visita al centre. Cap de les dues escoles d'Olèrdola convoca aquests dies jornada de portes obertes, però sí que atén de manera individualitzada les famílies interessades. Aquests darrers dies així ha passat, amb un ritme sostingut de visites tant a l'escola de Moja com a la de Sant Pere Molanta.
I també podem fer un cop d'ull a la informació esportiva a aquesta hora de la tarda, perquè en futbol avui Catalunya es veu les cares amb Venezuela a l'estadi de Montilivi, a Girona. La selecció catalana s'enfronta a partir de les 9 del vespre al conjunt sud-americà en un duel amistós. Per altra banda, el Nàstic va caure per la mínima amb el Màlaga. Un solidari gol de Pacheco va tirar per terra les expectatives d'un conjunt grana que es complica encara més les opcions de la permanència a la segona divisió. I també podem parlar de bàsquet femení. A la Lliga Femenina, les Nats va guanyar, va agafar aire, superen el Durant, Maquinària i Encino i no li serveix per sortir del descens, però agafa sensacions de cara a les dues jornades que resten. L'Uni va perdre amb el Guernica. I avui també, en aquesta jornada de dilluns, 25 de març, ha començat la Volta a Catalunya. I fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Encara hi ha moltes qüestions més relacionades amb el món de la pesca que aquests dies haurem de tractar. Per exemple, la visita que des de les Terres de l'Ebre es va fer ara fa una setmana a Boston, als Estats Units, amb la voluntat de vendre peix blau, cranc blau. La voluntat de que el cranc blau es pugui comercialitzar als Estats Units i, per tant, treure-li un rèdit, un benefici a aquesta plaga que, d'altra banda, s'ho està fotent tot allà a les Terres de l'Ebre. De moment estem pendents que ens ho puguin explicar. No ho faran fins que no hagin donat coneixement a la resta d'implicats de com va anar aquesta reunió. Però bé, en tot cas que ho sapigueu, que anem darrere d'aquesta qüestió i que esperem, si no a finals d'aquesta setmana, si la setmana vinent, les coses van lentes, poder fer-ne 5 cèntims. Si és que el món de la pesca s'està movent molt, viatjant molt, i el que realment necessita és precisament això, obrir fronteres, obrir mires, començar a establir ponts de diàleg, ponts de col·laboració, ponts de relació amb d'altres espais, amb d'altres companys, amb d'altres cofradies, per mirar de compensar allò que tenim i que ens pugui venir en un futur proper. Nosaltres, al Far, estarem donant-li visibilitat. I mira, com que ens agrada donar visibilitat al món de la pesca, sempre a aquesta hora, precisament el que fem és relacionar-nos amb ells a través del coneixement d'allò que es fa i s'ha venut a les cofradies de pescadors. Anomenem el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I obrim setmana, comencem setmana anant a la cofradia d'Arenys de Mar amb el Josep i l'Isabel González. Què tal, Isabel?
Què tal? Molt bona tarda. Doncs sí, fins aquí ens hem vingut, fins la confraria d'Arenys de Mar, activitat que ja ha cessat. Quan hem arribat, doncs estaven els darrers peixaters posant-se les seves cubetes a les furgonetes. Vull dir, ara l'activitat és nula, però déu-n'hi-do el que hem treballat.
Sí?
No diguis, home, que s'ha treballat. No s'ha acabat aviat perquè no s'hagi treballat tants. Al contrari, hem començat, podríem dir, la setmana de forma positiva. Almenys això és el que ens comentaven, que ens ho expliqui en Martí Cadallans. Com sempre, Martí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Com hem començat la setmana? Dèiem que força bé.
Sí, normalment aquesta setmana serà més tranquil·la que la setmana passada pel vent. El parc que demà entra una migueta de vent, però no dona importància, i tota la setmana estarà bastant ben arreglada.
Al contrari que el va passar la setmana passada, quan veníem aquí dimecres, bufava fort el vent. La setmana la vam acabar també una miqueta amb aquest vent que no ens va deixar, ens va estar acompanyant la resta de dies. En aquest sentit, com vam acabar la setmana en quant a pesca?
Bé, al final va acabar el divendres, va acabar bé, va haver-hi de tot una mica, va ser sèpies, llenguados, amb sonsos, la gamba, que les tres barques van portar bastant de barques de 70-80 quilos, una altra de 30 i 40, la més petites, i avui, i han començat la setmana també bastant de la tarda, unes 900 i pico cuetes que hi ha hagut avui aquí d'ells. Passa que avui hi ha hagut al dematí que no s'ha pogut vendre el sonso gros perquè han arribat a la seva hora d'entrada, però han portat a vendre 10 quilos de sonsos. Vull dir que a la tarda s'ha vengut el sonso gros, el que estem donant, però de matí també s'ha vengut uns 120 quilos de petits, i a la tarda s'ha acabat de vendre els altres 120 quilos que hi havia de petits. I el preu s'ha estipulat bastant bé, de 17 a 18 euros el quilo de compra o 20, estem arribat a 20. I els grossos han tingut de baixar una mica perquè era l'hora determinada, perquè si és de matí té tendència a anar més car, perquè es pot exportar més fora, i de tarda costa més, en sentit.
El que hem fallat una miqueta avui ha estat de la gamba vermella. Avui dilluns no s'han agafat, però no en grans quantitats. En canvi, la blanca, comentaves que sí, que déu-n'hi-do la que s'ha agafat.
Sí, de barca gamba blanca, quatre barques han agafat a raó de 25 o 30 partits cada barca, entre mitjana, grossa i petita. I el preu s'ha aguantat bastant bé. Hi ha hagut bastant de maire, bastant de bròtoles, els tresmallers molt de sèpies han portat avui, algun moll també vermell, i en qual jo he dit, i també hi ha hagut un parell de barques que han portat 4 o 5 dents cada un, més els peixers, variades, i tot el peix. Vull dir que la tarda ha anat bé.
Peix variat, en quant a preus començar la gamba, per exemple, quan ha anat?
La gamba, si no m'equivoco, m'ha acabat a 17 i pico euros de petita, la mitjana 33-32, i ha arribat fins a 37, i la grossa sobre 50 i pico, i almenys una més curta, 49.
I bé, no?
Sí, no, no, al final proporciona bé la subhasta avui de tarda per pescadors i per peixaters, vull dir que tothom ha pogut treballar bastant de peix de sorell també, besugo, peixell, tot això també n'hi ha hagut per la gent que ven, perquè a mi la gent de fora.
Hi ha alguna cosa que digueu que esteu veient aquests dies que està fallant més de lo normal?
La sardina i el seitó de matí, sisplau.
Això està fallant, eh? La setmana passada ja ho comentàvem, seguim aquesta setmana de la mateixa manera?
Sí, perquè seguim aquest ritme. Avui he entrat aquí 2, 3, 4 barques i solament hi ha hagut 37 caixes de salpes. I seitó no n'hi ha hagut cap, sardina tampoc n'hi ha hagut cap, n'hi ha hagut alguna de seitó al parc de Barcelona i al parc de Girona hi ha hagut sardina, però aquí no hi ha hagut res, aquest sector d'aquí davant.
En aquesta zona no hi trobem... I el motiu?
Motiu, no sé, de moment diuen que no en veuen. Veuen que veuen més cap a la banda de Vilanova, ja. I és davant de Barcelona, el seitó aquest, i alguna sardina mitjana curta, però la part de Girona també, sardina mitjana curta. Per la banda d'aquí, els d'Arenys, Blanes i Palamós estan queixant que de moment els hi fallen.
Vaja, doncs haurem de mirar i de posar atenció als sardinals, del matí, a veure com si segueixen aquesta tònica o per fi recuperen la pesca tant de la sardina com... Sí, sí.
No, m'he quedat, escolta, doncs aviam si recuperen, perquè és fonamental això per l'equilibri de les cofradies, perquè hi hagi prou peix, vull dir, ostres, estem una mica cap a caiguts. Doncs farem una crida, aviam si aquest ventet que ve i aquesta mala marca demà hi haurà, us regira tot una mica i lograrem que arribi.
Bueno, per aquí no s'espera gaire, per aquí no? Sí que s'està girant ara, de fet ara ho notem una miqueta, no, però res, això no és res, això per en Martí ja sabem que no és res, sí que es nota una miqueta de ventisca, però res, no s'espera per aquí tampoc mala mar, per aquest canvi de temps, aquesta entrada de vent que s'espera per demà...
S'espera per demà que de 5 o 6 nusos, però ja veurem de la part de fora que afectarà. Mm-hmm. La part de terra tothom està treballant, vull dir, tothom té la xarxa en mar, els moll, vull dir, les sèpies, el llenguat, tothom, i el raps tothom està calat per demà, i la proporció que avui, la proporció d'ahir, del dia que va fer també, va dir, llavors, vull dir, també espero demà que també hi hagi molta sèpia. Mm-hmm.
Per tant, s'espera que tots puguin sortir a feina ja amb normalitat, esperarem a veure quina és l'afectació que té l'entrada de vent aquí a la nostra zona. Mira, Martí, t'agraïm, com sempre, que ens ho hagis explicat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, vinga, fins una altra.
Sí que et sento, que no, digues.
No, anava a dir-te, no. Mira, m'han tornat a posar un altre cop l'estelada, aquesta que ens servia de guia per saber si hi havia vent, i fins ara mateix estava que ni es veia. Ara ha entrat un palet de vent que amb la fàbula allà...
S'està notant. Nosaltres, quan hem entrat també aquí a la confraria, el ventet que s'ha girat no és res en comparació amb el que feia la setmana passada, però sí que és veritat que s'ha girat un ventet que veurem a veure si va en augment o si es queda només en això. Si es queda només en això... doncs el més probable és que puguin sortir a feinejar els pescadors amb total normalitat.
Doncs vinga, tant de bo sigui així. Isabel, moltíssimes gràcies, que vagi bé. Go home.
Gràcies a vosaltres,
go
fins
home.
Ara.
Fins ara, a reveure. Go home.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Segueix la llum del far.
I, per cert, aquest cap de setmana han aparegut a moltíssimes platges del país el que s'anomena salpes. Daniel, què són les salpes? Si ho, saps,
bueno, ho preguntarem als especialistes. Sí, no? A mi m'han fet alguna xerradeta abans que es confonen molt fàcilment, perquè tenen una espècie de gelatina, així viscoses, que poden fins i tot pareixer meduses, però no ho són pas, no són pas ni urticants, ni piquen, ni res de tot això. I han aparegut en molts punts del litoral de Catalunya. Un exemple, l'Ametlla de Mar, en algunes de les platges, però també des de Roses i fins al Delta de l'Ebre. Per tant, alguns d'aquests, aquest cap de setmana, hagin estat per la platja, potser ho han vist. Anem a parlar-ne amb l'Eli Bonfill, oceanògrafa i copropietària de l'empresa Plankton Diving, sobre què són això de les salpes.
Eli, molt bona tarda.
Bona tarda.
Primer, què són les salpes?
Doncs mira, les salpes és un tipus d'organismes marins que pertanyen al que s'anomena el plàncton gelatinós. Uh-huh. Això és el que deia el Dani, no? Que tenen aquesta pinta viscosa, gelatinosa, que ens recorden a les meduses, però són d'una família que s'anomenen els tunicats, que és un nom molt rarot. Uh-huh. Són uns animals que estan allà flotant als nostres oceans, es poden trobar per tots els oceans del món. N'hi ha molts a la zona de l'Antàrtida, per exemple. Uh-huh. I es dediquen a anar allà flotant.
I per què han vingut aquest cap... No els hi han preguntat, segur, eh? Però hi ha algun motiu que expliqui per què han aparegut aquest cap de setmana?
Bueno, la primavera és l'època del plàncton, no? És el moment en què el mar floreix, entre cometes, no? Igual que passa a terra ferma, que totes les flors apareixen a primavera i és com el moment més àlgid de la natura, doncs també passa al mar. En aquest cas, el plàncton, fitoplàncton, el plàncton vegetal, que serien les microalgues, estan en un moment a tope d'explosió i això és el menjar de les salpes. Llavors elles també, a mesura que es mengen més, es reprodueixen més. És un animal que reprodueix molt ràpid, en molt poc temps i d'una manera molt bèstia. Llavors, clar, ha sigut un pic de reproducció de salpes i a vegades el que passa és que hi ha tant de plàncton que s'atipen com unes tocines i el menjar tant plàncton d'aquest, tant fitoplàncton, queden com col·lapsades i acaben, bueno, anant-se'n cap al fondo. I llavors, clar, les onades, les corrents, tot això les transporta fins a la vora de la mar. I apareixen així com si hagués hagut un barament massiu.
Aquest aspecte, com dèiem, viscós, gelatinós, que té la salpa, dèiem que podria confondre's amb una medusa, però més allunyat de la realitat, no és així. I, per tant, doncs, que hi siguin... entenc que no ha d'influir, per tant, a l'hora de que els banyistes o els usuaris de les platges puguin estar còmodament gaudint, doncs, del bon temps.
No, cap problema. Per sort, no són animals urticants, per tant, no hi ha problema que hi siguin. I, de fet, crec que a ningú li ha fet pensar que ho puguin ser. Els ideòlegs s'han donat a tothom que són molt inofensius, perquè aquest cap de setmana he rebut moltíssimes fotos de salpa,
sí?
I tothom les tenia a les mans.
Val.
Així que tothom s'ha animat a tocar-les amb facilitat.
Per tant, bueno, és aquella mena també de manca de sentit comú, també t'ho diré, Eli, és a dir, no tenim punyetera idea del que és, però a tocar-ho, després, oh, i és que això fa malifica.
També, jo sempre dic a la gent que les coses del bar millor no tocar de primera si no sabem, després un cop ja saps ja pots tot el que vulguis, però mentre...
Escolta'm, t'agraeixo molt que ens hagis explicat. En tot cas, si hi hagués alguna novetat, et tornarem a demanar consulta, si ens deixes.
Genial. Sobretot això, que si algú en troba, que pensi en pujar l'observació a la plataforma web d'Observadors del Mar.
Vale,
és una plataforma de ciència ciutadana on la gent pot pujar aquestes observacions i així els científics que no passen moltes hores a l'aigua ho poden saber també.
Molt bé. Com ho fem, això?
www.observadorsdelmar.cat.
Molt bé. Doncs ja està. I a partir d'aquí seguiu el que us vagin demanant, i aneu apuntant. Gràcies, Eli, que vagi molt bé, un petó ben fort. Cuida't, fins després.
Adéu.
A reveure.
Segueix la llum del far.
I seguim, però en aquest cas ens anem a la voreta de la mar, però no a la mar pròpiament dit, ens anem a l'aire. Bueno, a l'aire. A l'aire que hi ha a l'entorn del mar, que sí, Daniel?
Bé, tota la zona que hi ha entre el mar i les petroquímiques, perquè a Tarragona, com bé sabem, doncs hi ha una gran indústria química i els fums que surten de les xemeneies, els productes que es tracten, tot plegat, doncs té una mica preocupats a gran part de la població major de l'àrea del Camp de Tarragona, perquè ara fa pocs dies doncs s'ha conegut que els nivells d'alguns dels compostos que hi ha per l'aire doncs han estat superiors als valors innocus, que això no vol dir superiors als valors dels límits permesos, sinó d'aquells que pràcticament no s'aprecien, o no directament ni s'aprecien. I això doncs s'ha posat en coneixement, per un costat, per un estudi que va fer la plataforma Celnet amb l'Ajuntament del Morell, i per l'altre, el que ha fet la Fundació Mare Terra Mediterrània amb la Universitat Rovira i Virgili. Justament en volem parlar amb el president d'aquesta fundació, l'Àngel Juárez, sobre el que suposa aquest estudi.
Àngel, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda i gràcies.
Primer, posem en context aquest estudi i el que heu descobert. Què aporta? Quin és el pes específic?
A veure, bueno, jo penso que l'has presentat molt bé, eh?
Bueno, això el Daniel.
Bueno, més que un estudi, és un seguiment, no? Tenim unos 10 aparatos medidores distribuidos por toda la zona de Poniente, zona de barrios, y hemos estado casi 5 meses más o menos un poquito en silencio para no crear ningún tipo de problemas, porque ya una vez lo intentamos en su momento y por las presiones tuvimos que desmontar los aparatos. Bueno, ahora ya sí que vale la pena hacer ya pues el estudio, no el estudio, sino la lectura de estos casi 5 meses y lo que se ha salido, pues algunos, como bien decía, pues a la entrada, a la entradilla, pues de butadieno, de metano y tal, que no llegan a los valores que están permitidos, ni mucho menos, pero bueno, pero sí indican que están en alza, que cada vez van en subida, y hace pues que nosotros estemos cada vez más convencidos que hace falta hacer el estudio epidemiológico, claro. Porque estamos hablando de esa lectura del aire, pero no hemos medido todavía, por ejemplo, el agua que nos estamos bebiendo, más de casi 400.000 personas de todo el camp de Tarragona y toda la zona para abajo, hasta del Baixcamp, que viene del río Ebro, con claro. 3 reactores internucleares. Ni hemos medido también incluso la comida que estamos comiendo. Es que no estamos hablando solamente de un complejo petroquímico, no, queremos hablar de todo el complejo entero del camp de Tarragona, donde hay el segundo port más importante de carga y descarga y de movimientos de Europa, donde tenemos también un turismo en masa y de masa, y donde tenemos pues todo, bueno, mucha circulación en verano, por ejemplo, no, de turismo, no, de automóviles. Todo eso hace que sea necesario, lo mismo que hemos sido solidarios y generosos en poner toda una serie, pues bueno, de vamos a llamarlo de empresas de economía, que sí que crean muchos puestos de trabajo, pero también a la vez creemos que estamos en la población, tenemos que estar tranquilos con las medidas de seguridad, con las medidas medioambientales, y que haya un equilibrio y que podamos saber que el aire que respiramos o el agua que bebemos está en condiciones como para poder seguir como mínimo con la misma calidad de vida que tienen otras ciudades del resto.
Ángel, esa es la idea. Para que todos entendamos, que no nos hemos de preocupar porque no hemos llegado a los límites de peligro de contaminación, pero que se empieza a detectar un incremento de polución en el ambiente, que se tiene que empezar a investigar para encontrar, para pararlo antes de que sea preocupante.
Sí, es muy fácil, es simplemente saber qué empresas son las que están trabajando o con las materias de, por ejemplo, butadieno, metano. Entonces, pues, bueno, decirle, pues, tendréis que empezar a hacer o a pensar en invertir un poco más en tecnología que existe hoy día. Todo tipo de tecnología es un tema de dinero siempre, al final, económico. Y bueno, y parar esa tendencia. Lo que tenemos, lo que hemos captado es una tendencia a subir en este tipo de volátiles, ¿no?, orgánicos que están en el aire, ¿no? Bueno, pues eso es lo que habrá que, ahora que estamos a tiempo, pero es que no hay que parar. Esto es un estudio esporádico, pero no podemos dejar de estar estudiando el aire, porque nosotros somos integrantes también de la tabla del aire, que en donde están la Generalitat, están toda una serie de organismos, etcétera. Pero bueno, yo sinceramente, se reí por muy poco. Está tan lento todo el procedimiento de esta tabla, que al final, bueno, está el Morey trabajando, nosotros también a Tarragona, porque no arriben, es como aquel que tiene enfermedades. Hombre, ahora no me haga muchas pruebas cuando ya habéis detectado una enfermedad, hagámoslo antes de que empecemos.
Pero, escolta'm una cosa, Àngel, però això ho heu notat, és a dir, aquest increment que tu dius, ho heu notat ara perquè l'heu comparat amb estudis anteriors o s'ha notat ara com a sortida del primer estudi?
Es que ese es el tema. No tenemos dónde comparar.
Vale.
O sea, el estudio epidemiológico precisamente es para poder comparar. O sea, es que es la trampa, y que la gente, o sea, algunos tienen miedo a iniciarlo. Está aprobado por un pleno, por mayoría además. Hace ya 2 años y medio que todos los partidos, todos los grupos dijeron que sí, lo ratificaron. Y entonces han pasado ya 2 años y medio y nadie pone el cascabel al gato. O sea, hay que empezar a hacer ese estudio, porque si no tenemos datos de un año para otro para poder comparar los grupos de riesgo, las personas que de cierta edad, las personas con asma, los que tienen alergia, los que tienen cáncer, los que tienen masitis, este tipo de cosas, no podemos, estamos simplemente, son cifras de MORS y nada más. Bien. Tenemos que tener un estudio. Los estudios epidemiológicos nunca se acaban, son permanentes, pero siempre tienes bueno, para poder comparar el año anterior, claro, y lo anterior y lo anterior, incluso con ciudades donde realmente sepas que hay más o menos pues temas parecidos a los de Tarragona, al Comité de Tarragona, y poder comparar. Si no podemos comparar, es hablar por hablar. Y ahora que estamos viendo la tendencia que va, que va cada vagada, es mes, claro, mes, pero este tipo de gases, hombre, pues es que hay que hacerlo.
Hombre, es que, sincerament, el sentido común i la lògica ens fan pensar que és al·lucinant que amb el que hi ha al voltant de Tarragona, la petroquímica, el port, tota l'indústria i tal, això no es porti fent des de fa molts anys. La lògica ens porta a pensar que això s'hauria d'estar fent periòdicament.
Però, claro, però permanentment. Es que, igual que se nos llena la boca a mí, yo he hecho muchas conferencias fuera también de Cataluña, y de verdad, realmente me sentía orgulloso cuando ya hablábamos de la ley de residuos en Cataluña.
Sí.
Es una ley pionera, claro, donde de las primeras y más avanzadas de toda Europa.
Sí, sí.
Entonces, ahora ya nos estamos quedando un poco obsoletos, pero lo mismo que podemos decir eso, y lo mismo que podemos perfectamente asumir que haya que hay, si hay que poner un abocador, pues habrá que ponerlo, porque son nuestra propia, por decirlo de esa forma, mierda, y claro, tenemos que dar una salida y gestionar nuestros propios residuos. Si hay que poner, si somos valientes para este tipo de cosas, debemos de ser también pues pioneros en este tipo de estudios epidemiológicos, pioneros en decir, tenemos, apostamos por economía, claro, apostamos por el avance del pueblo, y a la vez también apostamos, pues no nos da miedo componer medidas para que siempre estemos en condiciones, bueno, de dignidad, como dice, y de calidad, claro, sí, de vida. Si es que es tan simple como eso, ¿no?
Ángel.
Eso, hay que apostar por ahí.
Oye, vamos a seguir apostando y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de los próximos días. Presidente de la Fundación Mar a Terra, Fundación Mediterránea, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i seguirem el tema, Àngel, ja t'ho dic.
Moltes
ara.
Moltes gràcies a vosaltres també. Vinga.
Cuida't, fins després, a reveure. Gràcies. Aquest és l'Àngel Juárez, que ens ha estat acompanyant aquesta tarda. Així arribem gairebé a 6:45. Ens aturem i arribem a port.
El Far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 30 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre musical. Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? De Raquel Díaz Reguera.
Si ets princesa rosa...
La Carlota és una princesa tan rosa com totes les princeses, però s'avorreix moltíssim. A ella li agradaria caçar dracs, muntar globus o nedar lloms d'un dofí. Un espectacle per a tota la família.
Hola, Carlota!
Dissabte 30 de març a les 6 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
www.radioarenys.cat. La ràdio del futur ja és aquí.
Dos quarts de set.
Arribem a port.
Ja us havíem avançat que avui la pesca serà protagonista i ho seguirà sent en, aquesta, en aquest darrer tram de programa, aquesta darrera mitja hora, on habitualment reflexionem al voltant del món de la navegació, de la pesca, i ho fem sempre acompanyats de bons amics. A veure, Cristina, per on comencem avui?
Doncs mira, des de l'Escala aquesta setmana ens acompanya la tertúlia marinera el pescador Enric Casadevall.
Enric, hola, molt bona tarda. Tarda. Com estàs?
Bona tarda, Josep Maria, bé.
Com va tot? Bé o què?
Bé. El Girona va endavant, ja va tot bé.
Escolta'm, el Girona farà bon paper. Jo crec que esteu a 9 de la salvació i 9 d'Europa. Vull dir que sí. Això ho teniu bastant controlat, eh?
Està controlat ja.
Sí, contents per això amb l'Eusebi o no?
Sí, home, és bon nano. Sí. El que passa és que a vegades també has de tenir sort, eh? En el futbol.
Sí, això també és
veritat. Com tot, vull dir que si no hi ha sort tampoc no... Però bueno,
que per cert, bé. Avui a Montilivi a tope, amb la selecció catalana, no queda.
Ah, avui anem a Montilivi tope.
Tu també hi vas o no a Montilivi avui?
Sí.
Vale. Què faran amb els de Venezuela?
No ho sé, perquè al final hi havien d'anar-hi molts i al final em sembla que no deixen anar-hi molts de catalans, eh? Que
sí, sí, Xavi no hi va, eh? Ja també s'ha
segut. El Xavi també hi havia d'anar-hi, no hi va, vull dir, no sé.
Bueno, home.
Bueno, serà amb Piqué contra tots. Bueno, i amb Pere Pons.
Home, vale, home, ja és que...
Bueno, tots aquests...
Ara ja m'havia quedat jo més així. Va, escolta, anem a
parlar... Bueno, del Barça em sembla que és l'únic que hi va, no sé.
Sí, d'en Piqué, sí, és probable, sí, aquest. No, sí. Bueno, és igual, hi ha coses que millor no tocar-les. Bueno, però anem a parlar de qüestions de mar, eh? Vaig a presentar l'altra persona que ens acompanyarà avui, que el tenim a l'Ametlla de Mar. Daniel.
Sí, no és del Girona, tot i que no sé si també el recolza o no, és del Barça i de la Cala. Però que també és en Pere Balfegó, en Peret de Gel, pescador jubilat i a més un dels membres d'aquesta saga dels Tonyinaires Balfegó. Peret, bona tarda.
Bona tarda.
Però farem alguna cosa a la selecció aquesta tarda o no?
Jo penso que sí. La voluntat la tenim. Bueno.
Escolta'm, vosaltres... Bueno, jo no sé si preguntar-te pel Reus o preguntar-te pel Tarragona, millor pel Nàstic, millor que per cap dels dos, em sembla, eh?
Bueno, més aviat, si saps per influència familiar, la filla i el net, el net ja va néixer a Reus, doncs sempre que tira una miqueta més el Reus.
De Reus, doncs noi, no esteu, però, bueno, mira. No esteu en bon moment tampoc. Vull dir que és igual.
Estàvem en bon moment, eh? Estàvem en bon moment.
Bueno, però ara ja no? La cosa...
Però no perquè els xiquets estos que jugaven no ho fessin tot, ja. Sinó que... La vida moderna d'ara, que teniu altres...
Sí? Ens ha fet... Parlar, no? Ens ha canviat. Bueno, escolteu, de les misèries millor no parlar-ne.
No, home, quarto no xiquies.
Això és veritat.
Esclar,
sí, sí.
Que el company de l'Escala me parla del Girona i jo parlo del Reus. Si estiguéssim en la situació econòmica del Barça, ja no, ja parlaríem de triomfalisme. Però si no tens quarts, no xilles.
No, això és veritat.
Això deia... Sí, això és veritat,
no?
Això, eh? Que sí,
que sí. Sí, no? Sense pasta no es va enlloc. Sí. Bueno, va, escolteu.
No, vull dir que...
Que això sembla una tertúlia esportiva i és un arribem a port. Ja ho farem un dia, tertúlia esportiva.
Sí, arribarem a port, sí, a l'escala sí que hi arribaré.
Escolteu una cosa.
Home,
digue'm.
Digues.
No, digues.
No, que a l'Ametlla de Mar hi tinc bons amics en aquí... Bueno... coneguts de trobades de vela llatina que venim a fer aquí, els de l'Escala venim molt, diguéssim, ara, no sé, el mes de juny, em sembla que és com venim.
A fer
I fem trobades per dir el Clonàutic.
Cada vegada hi acudixo allí, eh?
Ah, sí? Pues, sí, segurament sí, ens coneixem, sí. Doncs.
Segurament, el tio Gel, el tio Peret, Gran amic doncs... de l'Andreu Clarós, gran amic.
Ah, això mateix, sí, sí, sí. Tio, bueno, tio, també som
a molt... mi em diu tio Peret, l'Andreu. I compte tu, sí, si per dir-me tio per davant, si t'hi ha una cosa ben fixada.
Sí,
i
sí,
no sé si ho saps, us vaig fer la bandera catalana, us vaig fer la bandera catalana a 9 agulles de Fesàrcia, amb fil del 3, malla de 3 vies pam. 3 vies pam, no sé si ho sabeu, ja que parlem de la mar, de nus a nus,
sí,
quan se fa una xarxa,
sí,
sigui de llum, sigui de ressegament, sigui del que sigui, lo que hi ha entre nus i nus se diu passada. Si és que vol dir que per una xarxa de llum es tira entre les 22 i 24 passades, que serà en este cas 12 o 13 malles, o 11. I en este cas, pues, esta és de 3 vies pam, vol dir 3-4 nusos perquè faien 20 centímetres. I faig allí, si tens ocasió, i és que la tiren posada, o sigui, que estàs a l'escala, al costat de Palamós, quan sí, ves al museu i preguntes si està la bandera. Una bandera que vaig fer de... Bueno, tenia 4,40 per un metro i pico d'ample.
Déu-n'hi-do.
Vol dir que hi ha un munt de malles fetes de la bandera catalana. I allí, amb fil més gran i posant un alambre per dins, d'acer inoxidable, i diu, som i serem.
Escolta'm, Enric...
Parlem de mar, no?
Anem a parlar de mar. Enric, escolta'm, això de la vela llatina, què és? Com a afició o com a part de la feina, també?
No, això era un navegar que navegaven abans els pescadors d'aquell temps. Que al no haver-hi motor, doncs anaven a pescar amb vela llatina. I, esclar, això s'havia perdut una mica. I, bueno, meus avis i el meu pare i aquesta gent gran havien anat a la vela. I, bueno, i ara ho hem recuperat ja fa anys i, bueno, i naveguem a vela llatina. Que és una vela... diferent a aquestes modernes, eh?
Sí, home, són cau, no?
Són més pesades, sí. Són... Però, bueno...
Cau, diguéssim, no? En lloc de ser de baix a dalt, per entendre'ns, no? De la bota a vora amunt, és com cau, no? De dalt a baix, eh?
Sí.
Una mica
la vela
així.
Triangular.
Exactament, una vela triangular.
Sí.
Escolta'm, que això... Que ara cada vegada que es parla de sostenibilitat i d'ecologia i de totes aquestes coses, cada cop és més gent que diu no, però és que això de la vela no era tan mala idea. És a dir, primer ens les vam carregar totes, no? Vam posar motors i tal, vam dir no, anem a motor, i ara resulta que no, que ara el que mola és... El que mola, entre cometes, eh? El que es porta és això de tornar a recuperar les veles per quan fa bon temps, per quan el vent ens ve a favor, intentar impulsar-nos. No sé si ho veieu igual, això. Enric, comença tu i després en Pere, va. Que
vale,
comença tu.
Jo m'assembla que, a veure, nosaltres ho fem per hobby.
Sí.
Perquè aquella gent gran, suposo que si haguessin tingut motors com tenim nosaltres ara, no haguessin pas fet això, eh? Perquè a vegades ara, o partes dels vents de la tramuntana que tenim aquí, per exemple... Pues aquí sabem a l'hora que entra, a l'hora que se'n va, o vent, saps? La mar que tindrem, i aquella gent no ho tenien. Quan sortien a la vela i enganxaven mal temps allà, pues a vegades eren més perduts allà, m'entens o no?
Sí.
Clar, era anar a patir també moltes vegades, eh?
T'entenc.
Aquesta gent.
Pere, què en penses tu d'això de les veles?
Jo penso que he anat a la vela llatina, per ofici.
Per ofici, eh?
Vaig néixer el 32, ja.
Ah, val. Corai.
I les circumstàncies de la guerra van fer que, com que no hi havia gasoil, el pare va agarrar de dos veles llatines de l'embarcació que tenia 9 metres, va posar la barca que tenia 14, dos pals i dos veles llatines. I vam sortir a la mar, vam pescar, fins que la barca la va aparejar més tard, doncs, quan ja vam haver una mica més de recursos. Per cert, que el pal lo que se va comprar a la Sénia, allí estan los oliveres,
sí,
mil·lenàries, allí van comprar, i allí van aparejar la barca, el tio, la barca es deia Santa Cinta, la Canana, se va aparejar amb la vela llatina per anar a treballar. O sigui, el motor, com que no hi havia gasoil, servia per sortir i entrar de port, i llavors per posar en marxa i tirar i xorrar, com diem, l'art. Correcte. I llavors navegant la vela llatina. Però nosaltres, quan jo tenia llavors 12 o 13 anys, pues llavors ja sortíem, vam sortir, sí, amb dos veles llatines a la mateixa barca. Així és que, sí, sí. Enric, te dius Enric?
Sí, sí, Enric.
Enric, Enric.
La mar Arjau, a la dreta de l'escota, sí. A la dreta de l'escota, i a sota vent, l'aixol. L'aixol saps per què servia? O no saps el que és l'aixol?
Jo no l'aixol sé. Era per treure l'aigua, o no?
No, no, l'aixol era per tallar, perquè quan la barca donava a que no donava per abocar-se, cop d'aixol, que és una destral, l'aixol. Cop d'aixol, trencaves l'escota...
És com un aixa, doncs.
Un aixa, exacte, és un aixa, però es diu aixol. És un aixa que es diu aixol. Així és que entengues que... A la vela tens de portar l'aixol.
Va, però escolteu una cosa. Ara és impensable, no, Enric, pescar amb aquelles tècniques d'abans? El mar no està per poder viure així, no? O sí?
No, em sembla que no, ara. A més, no trobaries ningú que t'ho fes, això, ja. Em sembla que... A veure, dels pescadors que sóc aquí a l'escala, em sembla que sóc l'únic que navego de vela llatina. Perquè tots nosaltres no en saben, vull dir que no tenen ni idea. Fora alguna persona gran, que n'hi ha pocs ja, que han navegat a vela llatina, n'hi ha pocs, eh?
Ja t'entenc.
Dels dir... joves d'ara em sembla que cap ha navegat amb vela llatina.
Doncs et diré que és una pena, no? Hauria de formar part una mica de la formació. Penso, igual m'estic precipitant i ara dieu que no tinc raó i segur que m'equivoco, eh?
Però no, sí, s'hauria de formar escoles o algú perquè la mainada sapigués de la manera que lluitaven abans a la pesca, perquè no és això de botonets i engegar el motor, maquinilla, tota la xarxa món, saps? Abans sí. Tot llevaven a mà, algú tenia algun rolou d'aquests bojos, diguéssim, que no anaven hidràulics com ara, m'entén?
Sí.
Però bueno, tot era la força bruta abans, eh?
Penseu una cosa, en un motor de 12 cavalls vaig anar jo amb un altre senyor, la barqueta era de casa nostra, que la maquinilla era de fusta, anàvem a l'arrossegament amb la maquinilla de fusta i manant plegar el cable i llavors tirar de les malletes, com diem, tiràvem avant, fèiem surar el bouet. I per mantindre-nos, al tanto, vaig anar a la barqueta de casa amb aquell senyor perquè tenia una necessitat d'operar la seva dona i jo tenia un pare que era especial, tio Gel. Uh-huh. I se'm va enterar que no li deixaven quartos la cofradia i el crida i li diu, escolta'm, Enric, diu, mira, m'he enterat d'això, agarra Peret, que jo em dic Peret del tio Gel. Sí, això Peret de Gel o Peret del tio Gel. I a partir d'aquí... Pues, diu tu, perquè era un llop de mar, el meu pare era un llop de mar, Tio Gel ha tingut un nom a tota Catalunya enorme. Tenia, doncs, millor dit. I a partir d'aquí tenia un cor com els d'aquí, i diu tu, demà el xubesquer allà, i te'n vas amb este senyor, i entre tu i ell, ell amb bon palangre, ell, i vam anar, i la maquinilla era de fusta. Sí. Que s'entenc, vull dir, que, bueno, quan tens tants anys... Pues tens moltes coses que explicar. I la vela llatina, pues, bueno, quan vingues a l'Ametlla, igual te faig una mica del croquis i et posaré tots els noms per noms. No agarrats del llibre.
Sí, aquests vostres.
Agarrats de la meva experiència, home, farem una vela llatina i llavors te posaré tots els noms de l'embarcació.
Que bo.
O molts dels noms, perquè, doncs, pues, que, bueno... Entens? Pues, me vaig criar i tinc un germà meu, que es diu Manuelet, aquell, mare meva, té 4 anys i mig, aquell va anar més que jo, claro. 4 anys i mig, sí.
Escolteu una cosa, avui hem parlat fa una hora amb gent del Galp de les Terres de l'Ebre i de la Costa Daurada, que van tenir relació ara fa uns mesos amb la gent del País Basc, i amb gent de l'Empordà, que també va tenir relació fa un mes més, amb la gent d'Eivissa i Formentera. En tots dos casos... Uns a l'encerclament, tema Terres de l'Ebre, i altres a l'arrossegament, tema Empordà. En tots dos casos, tothom de les quatre zones, tant Eivissa Formentera com País Basc com Terres de l'Ebre Empordà, tothom d'acord amb que el futur passa per intercanviar experiències, per relacionar-se, per aprendre, per veure què fan uns i què fan els altres i aprendre dels uns i dels altres. Coincidiu, Enric, amb aquesta premissa? És important obrir mires?
Sí, bueno, sempre val la pena a veure de la manera que treballa un o la treballa l'altre, però sempre s'aprèn alguna cosa. Me sembla que sí. El que passa que a vegades després fas el que t'assembla, no? Quan ets dins de l'aigua, esclar, sí.
És a dir...
Cadascú... A veure, normalment la manera que tenim aquí de calar, doncs això ja ve dels nostres pares, diguéssim, que ens ho han ensenyat d'aquesta manera i no es pot canviar gaire més, saps? Ara calem amb motor, abans calaven a rem. Anaven a rem i anaven calant tot poc a poc. Ara ja calem a tota pastilla com aquell, que diu.
Ja,
però bueno, i la manera de pescar també, sempre surten tresmalls nous, xarxa nova, de nilon, de fil, sempre hi ha coses que canviem de sistema, no?
Ja. Pere, què en penses?
Jo penso que igual en aquella tertúlia potser hagués tingut d'entrar jo i tot.
Hosti, una hora abans, eh? T'hauria de fer venir una hora abans. Jo et tinc aquí ja des de les 5 de la tarda.
Me refereixo, pues, o sigui que ja tinc 86 anys, eh? A l'agost vaig fer 86 anys. A partir d'aquí sembla que el cervell encara... I jo he tingut... Jo he sigut pescador. O sigui, he sigut pescador. Jo moriré, eh? Sent d'arrossegament.
Sempre.
Però jo vaig tindre la gran sort que jo de la Mediterrània he pescat a tota classe d'ofici. I dius, no pot ser, home, sí. Com que tenia aquell bon pare, que no sabia dir que no, i que tenia el xiquet este, que podia enviar amb volia, doncs jo vaig ser un dels 5, acaba de complir de la mili, que vaig anar a l'Ampolla, al moll de l'Ampolla, un dels 5, a ensenyar a engegar el motor. O sigui que a l'Ampolla no existia el motor. 1954, dia de Sant Jaume, vaig arribar. Nosaltres 4 érem més grans, i jo un xiquet, un jove, doncs. I a partir d'aquí vaig fer tots els oficis que feien. Així és que hasta vaig anar per ofici allí,
sí,
a la Reixaga, amb Petromax. Que el de l'escala ja sap el que és això.
Sí, el Petromax.
Esclar. Vull dir que llavors aquell noiet, aquell senyor, va voler que l'ensenyés de l'arrossegament. I van tindre d'aparejar la barca de 25 cavalls guards per l'arrossegament. Molt bé. A partir d'aquí, suposem jo, això, doncs, pues, bueno. Si tinc d'explicar això, jo, de, tal com heu presentat des d'Arenys, que ha hagut en esta tertúlia,
sí?
de com i com, jo penso jo, qui em coneix ja és normal, l'administració espanyola, Brussel·les i aquí a Barcelona, la Generalitat, pues, aquesta paraula. Jo crec que el pescador, que jo crec que no li queden molts anys de dir pescador.
Per què?
Si era empresari de la mar.
Ah, d'acord.
Quan no siguen empresaris de la mar, no hi ha solució. Perquè és un honor que jo et digui que jo moriré sent de l'arrossegament. Per a mi és un honor. Com dir l'honor, lo de l'encerclament, i com dir lo del trasmall, i com jo a la tonyina al cercle. Jo vaig ser el primer del món que vaig posar les tonyines silvestres al pati d'enganxament.
Sí, sí.
Del món, fa 23 anys. Vaig fer-ho no per negoci. El grup Balfegó, no?
Sí.
No per negoci. Ho sap tothom. Ho vaig fer per salvar la mare embarassada. Perquè una tonyina de 300 quilos, quan tu peses la tonyina, que n'hi ha moltíssimes, una tonyina de 310, 320, 290, els dos ous pesen 63, 64 quilos.
Ja.
I sacrificar una mare per matar milions de larves, això era impossible per mi. I em vaig fer un projecte per a salvar la mare embarassada. I quan tenia un projecte, sol, ni la dona, ni el soci, ni ningú, va ser una guerra interna. Per què? Perquè com parlem de la Mediterrània, parlem de l'Atlàntic, no?
Sí, sí.
Som homes de la mar. El que no podem és el pou treure l'aigua i que no plogui mai.
Ja.
Això és el que els he dit jo fa una hora. Però si no posem, clar, si no mantenim l'aigua del pou, no podrem beure aigua, o no?
Sí, sí, sí.
Així és que vol dir, no es compon en què haguem de fer les vedes, que són obligades, ja són obligades. Se compon que per salvar, primer hem de salvar la Mediterrània i llavors viure d'ella. Això és el que et dirien a Brussel·les, a Madrid i a Catalunya del tio Gel.
A mi el concepte empresari de la mar en lloc de pescador és un concepte que ja fa temps que va sonant i que jo crec que, vaja, ara igual m'equivoco, però jo crec que la cosa anirà per aquí. És a dir, els pescadors deixaran de ser aquella gent que surt a pescar, és a dir, surt a caçar o surt a treure peix, i passarà a ser aquella gent que haurà de veure quina quantitat de peix treu, quina quantitat... És a dir, fer estudi previ i cuidar el recurs, com qualsevol empresari cuida la seva maquinària o cuida el seu distribuïdor, no? Jo, aquest concepte, jo crec que la cosa anirà per aquí, bastant.
No sé si... És que està obligat a anar, és que no té solució. Així és que vol dir, què vol dir? Els pescadors són molt sofrits.
I tant.
Perquè sabem, si pots a l'encerclament, una setmana o dos de tremuntanes i no has portat un cap cèntim a casa. I quan surtes a la mar, doncs te penses fer ric, no? I la casa va endavant. I també han canviat el barco, també han canviat la casa, i els xiquets ens han donat estudis. Vale, molt bé. I això ho tenim clar. Però el que no tenim clar és que, com a pescadors, com a empresaris de la mar, el primer que tenim de salvar és la Mediterrània, si som de la Mediterrània. I llavors viure d'ella. Què vol dir? Si el primer que tinc de fer és, perquè el pescador és pescador, fills meus, no li demaneu res més. Que allò home és pescador, i és un ofici com és metge i com és abogat. Com li demanes la comercialització al pescador quan ell és pescador? És embarrancar el muro. Què vol dir? Que si hi ha unes cofradies o hi ha el que sigui per detrás d'això, que tenen d'apoyar, que per això viuen, estem o no, des d'aquí t'hi de nàixer. Des d'aquí, jo li vaig dir al director general de Recursos Pesquers,
sí,
espanyol, que tinc, a vegades tinc ocasió, l'home té ganes de... Bueno, si canvien de partit, és un altre, no? I em va dir, va, tio Gel, dígame algo. I jo dic, algo? Pues ja ho tenim clar. Usted quiere que le diga això només fa 2 anys, no fa 20 anys. Digo, ¿hay inspectores de pesca? Diu, sí, hombre, claro, deben de haberlo. ¿Y por qué cuando hacen la veda los pescadores, por qué no se dedican estos señores a educar a los marinos y a los patrones y a los armadores, que para eso cobran? Porque quien no trabaja no cobra. Si no trabaja,
¿qué le iba a cobrará... dir? ¿Qué le iba a dir? Espera, ¿qué le iba a dir?
Ostres, que no ha... mai en la vida es podia creure que esta gran veritat que estava així.
Ja, pues
per què? Si l'inspector cobra i no pot anar a inspeccionar, el menys que pot fer és donar classes als alumnes.
Pues
i l'home, bueno, es va quedar...
Ja, han passat 2 anys i encara no ho fan,
És que és impossible. Me dijo, és impossible, tio Peret, o tio Gel, me va dir. És com és possible que vostè me hable este idioma quan és tota la veritat. És per aquí que se tiene que ir. Jo no entiendo tot. Però si se paga al marinero i se paga al inspector, por lo menos, lo que no podemos hacer que el día que haga una veda voluntaria, que el día siguiente esté el inspector al puerto a sancionar aquellos buenos señores.
A veure,
va dir que, bueno, que...
Sí, però no ho ha posat en marxa. Enric, què en pensa tot això que estem dient?
Sí, bueno, el que diu...
En Pere.
En Paret, que el que és pescador sempre serà pescador, Perquè això de muntar una empresa en mar, només ho poden fer els que tenen cèntims i tenen molt de vaixells i...
No estic d'acord. No estic d'acord,
no?
Per a mi...
Veure, amb una barqueta petita... no pots anar a ser res més que un pescador.
Però la... Tens d'anar a pescar... No, tens d'anar a pescar detrás del port. El que anirà a la gamba anirà a la gamba, però el que tens de pescar detrás del port, tens de pescar allí. Són els seus recursos.
Bueno.
I el que tens de sortir a la mar, per a tindre economia, per a que sigui empresari de la mar, que és el que se li té d'ensenyar des de la cofradia, des de la Generalitat, és ensenyar-li a que tindre de sortir a la mar tenint el peix venut, que agarrarà. El que no pot agarrar és un peix més del que té venut. Llavors vol dir que no cal que vagi les 30 milles.
Jo crec que, Enric, el que volíem, o la idea és, no tant que hagueu de muntar una empresa, que l'empresa ja la teniu. És a dir,
és l'empresa, la tenim, l'empresa.
L'empresa la teniu,
vull dir. És la mentalitat que se li tira a donar a l'home que surt de la mar.
Exacte, és un canvi de manera de fer, de manera de no sortir si no cal tantes hores, o si cal sortir-ne més, depèn del que calgui.
No, anar a sortir la marca amb el peix que tinguis venut.
Sí, i tal. Sí,
és a partir d'aquí, si tens venut 20 quilos de lluç, no en pots agarrar 21, tens agarrar 19, perquè buscar-li el valor afegit al producte.
Va per aquí. Espera, Enric, no sé què, si ho veus, això, o no.
Bueno, n'hi ha molt poc a parlar d'això. Sí, perquè no? Ara mateix nosaltres aquí tenim ple de tonyines i no se'l podem agafar. Perquè hi ha persones que tenen una licència i només és per ells. Ui. M'entens?
Vale. Aquí tenim d'anar. Aquí tenim d'anar.
És que és això. Vull dir que... Aquí també a vegades... això ho pots tocar, això no pots tocar-ho, això no pots fer-ho. M'entens?
Bueno, però saps, jo per a mi, cuidao, que jo vaig anar als 14 anys a la mar.
Espera, és que no ens donarà temps a acabar, perquè queden 30 segons, us haig d'acomiadar. És a dir que, escolta'm, ens quedem amb aquesta idea, vale? Tonyines i pescar coses que hi són i que no es poden agafar. I ens hi enganxem aquí el proper dia, et sembla?
Vale, sí, home.
Vinga, va. Pere, Paret...
Perdoneu si no us he deixat parlar.
Clar, no, què va, si hem parlat tots
poc. No.
Vinga, demà tornem a les 4. Gràcies, Enric. A reveure.
El Far, el programa Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que sona a la plaça, a un moment perdut, intentant trobar-te, com aquest balcó, l'esperança estesa, o la llum del sol, com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost, a la carretera, un estiu enmig, de ciutats glaçades, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere, sortir al carrer amb la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel. Secret escrit a la sorra, o quan passa el temps i no te n'adones, com aquest concert desgastant sabates, com la llum del sol, com el vent del nord amb gust d'aigua salada,
o sentir el teu cos respirar com l'aire, com l'arbre més fort amb barres llunyanes, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere. Tornarem a sortir al carrer amb la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de...
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 7.